Bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta roda de premsa per presentar Orgia, de l'Héctor Parra, amb aquesta nova producció també del Calisto Vieito. Benvinguts a tots i a totes aquí a la taula. Escandalitzar és un dret, ser escandalitzat és un plaer. Pier Paolo Pasolini. Aquest coencàrrec, però també una coproducció entre Teatro Arriaga de Bilbao, Festival Castell de Peralada i el Gran Teatre del Liceu, que presenta molts ingredients interessants en aquesta mateixa proposta. Primer, perquè és la darrera partitura lírica de l'Héctor Parra, segurament el compositor més internacional del país. D'altra banda, en aquesta posada en escena de la genialitat del Calixto, en què dissecciona els personatges d'aquesta tràgica història d'autodestrucció, i que representa la tercera col·laboració entre l'Héctor i el Calixto després de Wilde, 2015, i Le Bienveillant, 2019. Per tant, ja és una història d'amor, diguem, que es va consolidant després d'una tercera obra. Pasolini no és una tria innocent, sinó que és una tria subversiva. Aquests assumptes contradictoris com el mètode per sacsejar consciències, que és molt, molt del propi autor, en menys de 90 minuts el que se'ns presenta sobre l'escenari és d'una enorme intensitat. Ingredients addicionals al Calixto i a l'Héctor, no podem deixar de mencionar la feina extraordinària del Pierre Bleys, titular de l'Ensemble Intercontemporain, que aquí sí que dirigeix una secció de la nostra pròpia orquestra, l'Ausrina Stundite, el Christian Mill, que d'alguna manera s'incorpora en aquesta producció fent d'home, i la Jone Martínez, també, que ja és heredada, diguem, de la presentació que es va fer a Bilbao. Abans de passar als meus col·legues, diguem, de la vessant artística, voldria donar la paraula a l'Oriol Aguilar, que en la seva condició de coproductor i com a encàrrec de la pròpia partitura també presentarà aquesta partitura al Festival de Peralada.
Moltes gràcies, estimat. Moltes gràcies, estimat Víctor. Un plaer compartir el matí al Gran Teatre del Liceu, la Casa Gran, que ens uneix. Un plaer fer-ho amb tants bons amics com és el Calixto Vieito, l'Héctor Parra, retrobar l'amic Pierre després de Bilbao. El fet de que Peralada estigui aquí és natural. El Liceu ja va inaugurar el festival fa 38 anys. I la relació intensa d'amistat, amor, col·laboració amb el teatre ve de molt lluny i anirà molt lluny. I, per tant, agrair l'acollida al Víctor i al teatre. De fet, segurament hi ha tres o quatre focus que expliquen aquesta liaison Liceu-Arriaga-Peralada. La primera és la relació natural que té Liceu i Peralada en aquesta mirada, podríem dir missió és com una paraula molt rimbombant, m'agrada més mirada o entendre el nostre rol, de recolzar la nova creació. I l'estrena de diàlegs de Tirant i Carmesina, Joan Magraner, doncs és un bon exemple, però n'hi ha tants d'altres, en vindran d'altres, i també vinculat en la pròpia vocació de Peralada de tenir aquest rol amb Charles, de Mestres, García Tomás, Peia, aquest any l'Helena. Per tant, és el nostre cosmos natural i fer un bal Liceu també forma part d'aquesta funció pública que compartim. I en aquí s'hi afegeix un nom que és Calixto Vieito. Calixto Vieito, ho sap tothom, va marcar un punt altíssim de la trajectòria del festival fa 25 anys amb aquesta Carmen, que continua sent referent i que el Liceu va festejar precisament fa poques setmanes i vam poder gaudir de nou. I per Peralada poder estar en un projecte amb Calixto, doncs era quelcom molt anhelat. I crec que era un 14 d'agost del 2019, prepandèmia, que l'Héctor Parra va venir, estava amb la Laia Tous al despatx, i vam començar a parlar. I de seguida va sortir l'estela Pasolini, Roma, Orgia. I d'aquella trobada, l'Héctor ja se'n va anar amb un encàrrec, de seguida vam parlar amb Liceu, i de seguida tenia un encàrrec l'Héctor, que era, per dir-ho així, seduir després de Wilde i de l'Evian Veillant que havíem vist a Amberes aquell any a Calixto Vieito, perquè enteníem que havia de ser una aposta poderosíssima i, per tant, d'aquella idea inicial surt Calixto i Héctor i d'aquí neix aquesta coencàrrec i coproducció a Bilbao, Liceu, Peralada, i ens fa molt de goig Peralada pogués estar en un projecte així. No sempre els projectes surten tan bé i forma part de la nostra causa. Un encàrrec comporta uns riscos i si no surt tan bé, doncs forma part també del nostre rol. En aquest cas l'encàrrec ha sortit bé, no, molt bé. Estem parlant d'una òpera en majúscules, d'un projecte que crec que deixa un referent, un llegat, i que Orgia parla per si mateixa en el repertori operístic, ho crec sincerament, i per tant crec que vam decidir bé i per tant és un goig compartir. Ho hem viscut amb l'Héctor també molt de prop, a Roma, el 2022, quan ell estava de resident, amb aquelles sanguínies que doncs, han acompanyat aquesta creació, i amb el Gran Teatre Liceu i l'Arriaga de Bilbao hem presentat per a l'Ada una exposició aquest estiu com a preàmbul del gran moment. I jo només per acabar demanaria al públic que es tregui els prejudicis de sobre, que vingui a viure una òpera en majúscules, perquè penso que és un moment important de la trajectòria de les temporades d'un teatre, un festival com els nostres, i per tant convidar tothom que s'acosti aquests dies al Liceu. Gràcies.
Molt bé.
S'ha d'apretar continu? No, ja, perfecte.
Sí.
Sí, moltes gràcies, Oriol, Víctor, i bueno, aquí estem amb el Calixto i el Pierre, són artistes admiradíssims que m'han marcat completament la meva manera de compondre. Amb el Calixto, la primera òpera que vam fer va ser Wilde l'any 15 al Festival de Schwetzingen, a Alemanya, i a partir d'allà, sempre ho he dit, vaig descobrir que la meva música podia anar cap a un altre lloc, tenia, diguéssim, alguna cosa d'humà que jo potser no havia jo mateix vist, i tenia sang a les venes, tenia músculs, tenia tendons, lligaments, i a partir d'aquí jo crec que m'he forjat com a compositor d'òpera amb el Calixto, amb les seves postes en escena, perquè és molt bèstia per un compositor veure la seva música posada en escena, encarnada per als actors, pels cantants, i és una experiència molt forta, molt forta, i jo crec que Orgia ja és el fruit d'aquests vora 10 anys de treball, després amb l'Evian Veillant, que va ser idea del Calixto, l'Evian Veillant. Primer em va venir un pànic tremendo amb la novel·la de Jonathan Little, però després va ser obsessiu, fins i tot vaig acabar component a Birkenau, vivint allà un període de temps, per poder compondre la part de la novel·la que passa allà. No? I després Orgia, que ja era un somni, que en aquest cas va ser una proposta meva que tenia des de l'any 11, però mai havia tingut els drets de la família Pasolini fins que vaig anar a Roma, la vaig conèixer, la Chiara Cossi, el Teatro Arriaga també va ajudar molt en aquest sentit, i el Calixto ja li havia parlat, de fet, d'Orgia, quan ens vam conèixer l'any 15, i era l'única manera que jo veia de poder fer aquesta òpera. No? Cal dir que, ara ho explicarà ell mateix, que el llibret l'ha fet ell, de fet, retallant el text original de Pasolini, i ha estat una experiència tremenda poder escriure aquesta òpera, perquè el Teatro de la Parola, de Pasolini, l'hem encarnat amb veu lírica. No? Això molta gent deia, vols dir que això serà possible? Si és un teatre pensat per ser parlat, però no sé, francament, Orgia, de les 6 tragèdies pasolinianes, per mi, en tot cas per nosaltres, és la més operitzable, realment és una òpera, pràcticament una tragèdia grega, però amb un lirisme, amb una escriptura verbal absolutament poètica, frases curtes, concentrades, poètiques, i el Calixto ha tret tot el que era potser part més filosòfico-política, i hem aconseguit l'essència de l'obra de teatre, respectant tota l'estructura de fil per randa, obra original de Pasolini, no? Llavors la vaig presentar al premi, el que era el Premi de Roma, ara no es diu així, però és el mateix, li van donar el premi de la Vila Medici i vaig poder viure allà un any per fer aquest projecte, aprenent italià, completament immers, anant a tots els llocs que Pasolini estimava, el lloc on el van matar, els restaurants on li agradava menjar, que allà a Roma n'hi ha molts, vaig amb el Biondo Tevere, hi ha una taula, fins i tot que no t'hi pots asseure, que era la seva, on hi ha una foto, un record d'ell. No sé, tot això em va ajudar també a dibuixar els torsos hel·lenístics, perquè estava convençut que això ve de Wilde, el Calixto allà, el personatge principal d'aquella òpera, quan ell cantava anava nu, és un metge sense fronteres, precisament algú molt altruista, degradat per una família de salvatges, el llibret és de Händel Claus. El tors d'aquell cantant em va quedar marcat, amb com les costelles, amb la veu, amb la columna d'aire, se li marcaven i la fusta de fons, que era fusta real, no era un decorat, allò era pura realitat, no? Molt pasolinià, de fet. I tot allò em va inspirar, vaig pensar, tot el drama de l'existència humana el podem trobar en el riu, en el rierol que hi ha del pit al malic del tors humà, no? És a dir, sigui masculí o femení, no? Llavors, bé, tot això a Roma ho vaig anar paint d'alguna manera, dibuixant, fins que amb el llibret, un cop fet, vaig poder compondre per les veus, i d'aquí va sortir un lirisme exacerbat, que en podem dir, en moments de gran tendresa, en moments de gran duresa, on la veu té múltiples, no podem dir que sigui ni Sprachgesang Schönbergià, evidentment no ho és, perquè té més de 100 anys, jo he intentat d'alguna manera humilment absorbir tota la música, diguem, de creació clàssica que s'ha fet després de Schönberg. És a dir, sobretot m'agradaria remarcar això, no és una òpera expressionista en aquest sentit. Evidentment hi ha molt d'expressionisme perquè l'he mamat des que vaig començar a estudiar música, però és una òpera que veu molt també de sonoritats que jo he treballat abans a l'IRCAM, de Pierre Boulez, amb música electrònica, estridències, i per tant la veu lírica, que en aquesta òpera és supertendra, té alguna cosa puccinià d'alguna manera. A Roma vaig estar diversos cops al despatx de l'ambaixador francès i aquells frescos de Carracci, que són just al despatx d'Escàrpia, em van marcar molt, no? I bé, hi ha Puccini, hi ha tot això, però evidentment és el meu llenguatge, no? I bé, Orge m'ha permès expressar emocions que no he pogut expressar en altres òperes. El text de Pasolini és absolutament, jo us en parlarà més el Calixto, però és absolutament formidable i tracta, en el fons, de la fragilitat de la condició humana, on posem nosaltres mateixos els límits dintre la vida íntima d'una parella i, no sé, és, no sé què més dir-vos, però en tot cas és humilment el millor que he pogut donar, que hem pogut donar com a equip, tractant un personatge gegant com és Pasolini, potser el Michelangelo del segle XX, no sé.
Sí?
Sí, no sé.
Sempre riem.
Donc, buenos días. Excusez-moi de ne pas parler l'espagnol. En plus, je suis moitié catalan de ma mère. C'est une grande, pour moi, c'est bien sûr un grand honneur, mais c'est très spécial d'être ici aussi pour la première fois au Liceo et à Barcelone, mais au Liceo parce que j'ai aussi, en dehors de ma vie de chef d'orchestre, maintenant la responsabilité artistique du festival Pau Casals. Et Pau Casals a été violoncelle solo de ce magnifique orchestre de l'opéra. Donc c'est quelque chose de spécial pour moi aussi d'être ici aujourd'hui et d'être ici avec un projet si fort. Comme vous le savez, j'ai maintenant aussi la responsabilité, j'ai un orchestre symphonique au Danemark, j'ai aussi la responsabilité de l'ensemble intercontemporain. Et la création a toujours fait partie intégrante de ma vie de musicien, mais aussi naturelle que celle de défendre le magnifique patrimoine que nous avons.
Hola, molt bon dia a tothom. En primer lloc, em voldria disculpar per no poder parlar en castellà ni en català i, sobretot, és encara més pecat perquè la meva mare és mig catalana. Però vaja, en qualsevol cas, començaré dient que per mi és un honor molt especial ser aquí per primera vegada al Gran Teatre del Liceu i, en realitat, doncs, és un moment molt especial també perquè jo tinc responsabilitat com a director del Festival Pau Casals i Pau Casals va ser violoncialista aquí, en aquesta casa, i, per tant, encara em fa més il·lusió. I, d'altra banda, també em sembla meravellós ser aquí amb un projecte tan potent com aquest. Com sabeu, jo treballo com a director de l'Orquestra Simfònica de Dinamarca i també estic a càrrec de l'Ensemble Contemporain i tot això doncs, s'ha combinat per poder portar a terme aquest projecte.
C'est toujours la recherche dans la création pour moi aussi de cette collaboration avec un créateur et là un créateur qui a le sens de la vocalité, de la voix, de la dramaturgie. Ça, c'est assez rare et c'est assez extraordinaire. La première fois que j'ai commencé à travailler la partition d'Hector, tout de suite, j'ai été vraiment, je dois dire, bouleversé par la structure de cet opéra. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce langage qui est propre à Hector, un langage extrêmement personnel, un langage moderne, et en même temps, cette connaissance du patrimoine culturel, du patrimoine de l'opéra, du patrimoine musical que nous avons. Et donc, nous avons là un opéra avec une force, je pense, dramaturgique extraordinaire, tant sur le plan de la texture musicale, mais aussi du traitement des voix, avec un cast absolument spectaculaire, je pense, pour cet opéra. C'est la deuxième fois, donc, puisque nous l'avons effectivement créé à Bilbao avec l'ensemble intercontemporain et là de le découvrir aussi avec l'orchestre du Liceo, c'était pour moi une grande aventure parce que c'est toujours avec des orchestres peut-être de maisons de tradition, on se demande toujours comment on va arriver à aborder ce langage plus moderne et là on a eu une équipe extraordinaire d'une ouverture, d'une curiosité et d'un niveau aussi formidable. Donc c'est un grand bonheur pour moi. Et puis, la chance, non seulement l'amitié qui s'est liée avec ce temps, avec Hector et Calixto, c'était pour moi aussi une rencontre très forte. Je connaissais Calixto de loin, comme aussi ce grand metteur en scène et créateur. Et là, dans le travail si personnel, si intime, les relations se sont faites naturellement. Et on a l'impression d'être entré dans une famille. Et je pense, pour servir au mieux ce chef-d'œuvre que vous allez bientôt écouter.
Voldria dir que a mi m'interessa molt la recerca en la creació i col·laborar amb un creador com aquest, que té aquest sentit de la veu, de la vocalitat i de la dramatúrgia, està sent veritablement un plaer. Quan vaig començar a treballar amb la partitura de l'Hector, em vaig adonar immediatament que tenia una estructura operística meravellosa. I realment, doncs, l'Hector té un llenguatge molt personal i molt modern, però alhora també és l'hereu de tot el nostre patrimoni cultural, operístic i musical, i tot això es reflecteix perfectament en aquesta obra. I això ha creat una obra d'una força dramatúrgica espectacular gràcies tant als textos musicals com al tractament de les veus que li dona. I això, sumat al repartiment extraordinari, doncs fa que aquesta sigui un projecte meravellós per col·laborar-hi per segona vegada i per redescobrir ara amb l'orquestra del Liceu, perquè quan un comença a treballar amb orquestres més tradicionals com aquesta sempre es pregunta com reaccionarà davant d'aquests llenguatges moderns i francament m'he trobat amb un equip molt obert, molt curiós, d'un nivell extraordinari i està sent un veritable honor doncs, treballar en aquest projecte. I jo el Calixto el coneixia de lluny, sabia que ja era que és un gran director d'escena i la veritat és que de seguida que hem començat a treballar amb aquest equip, amb el Calixto i amb l'Hector, s'ha trobat una amistat espectacular, és com aquest treball íntim ha donat pràcticament peu a una família i a unes relacions doncs personals i professionals meravelloses que es reflecteixen en aquesta obra mestra que espero que tots veieu.
Et pour terminer, peut-être juste le fait de dire que quand on travaille la musique du passé, on est toujours en train de communiquer entre notre esprit avec le compositeur, en train de se demander, tiens, comment lire cette partition, comment est-ce que je peux peut-être avoir cette lecture de cette phrase, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est... Il y a la question du hors-texte qui est arrivée aussi, un peu comme une Bible. Et finalement, quand on travaille avec les créateurs, ça c'est un moment particulier, parce que c'est ce que j'aime tant, c'est qu'on est... Je suis, en travaillant aussi avec Hector, dans la répétition, on se rend compte à quel point la musique est en vie, en fait. La musique, il y a la partition, et puis il y a tout ce qu'il y a caché derrière les notes, et les choix que nous devons faire, toujours. Les choix complètement, j'allais dire, purs, techniques, acoustiques, avec les chanteurs d'adaptation, de dynamique, ça, ce sont des choses toutes techniques, mais surtout, les choix musicaux, les choix d'interprétation. Et la force, c'est quand après, on revient, moi je reviens dans la musique du passé, je me dis toujours, mais voilà, c'est comme avec Hector, on a travaillé, c'était en vie, donc on peut encore avoir cette souplesse. Et le fait, la musique, c'est seulement faire des choix. Et c'est ça qui la rend si vivante. Donc je pense à quel point aujourd'hui, on est, tout le monde entier se pose la question de qu'est-ce que va devenir notre art, et la préservation de ce magnifique patrimoine culturel par rapport à notre public. La création, je pense que, est aussi une réponse évidente. Être connecté régulièrement avec la création et les créateurs, c'est les créateurs qui nous donnent la vision du futur, qui nous donnent les grandes lignes. C'est pour ça que je pense que c'est si précieux.
I ja per acabar voldria afegir que hi ha una diferència molt gran quan es treballa amb la música del passat, perquè moltes vegades doncs, et preguntes com interpretar una frase, com l'autor d'aquella música hagués volgut que s'interpretés aquell detall, el que sigui, no? I després també hi ha doncs, altres elements textuals que són com pràcticament com la Bíblia per interpretar la música del passat, però en canvi treballar amb un creador actual fa que sigui una experiència radicalment diferent. Ho he vist als assajos on un s'adona que la música és un element completament viu, perquè d'una banda tenim la partitura, cert, però d'altra banda al darrere la partitura s'amaguen moltíssimes més coses, no? I aleshores doncs, poder treballar directament amb el compositor ha estat una experiència doncs, completament diferent, perquè a part de poder treballar doncs, totes les decisions acústiques, més tècniques que s'han de treballar amb els cantants, també hi ha tot un seguit de decisions importants que s'han de prendre sobre la interpretació musical, no? I coses que amb la música del passat doncs, et veus abocat a fer tot sol, i en canvi aquí doncs, treballant conjuntament amb l'autor doncs, apareix una flexibilitat increïble que et fa adonar-te de la vida que té qualsevol que té la música. I també en el moment actual en què ens estem preguntant constantment què passarà amb el nostre art, què passarà amb la conservació del nostre patrimoni cultural, poder treballar amb la creació, poder treballar amb els creadors, amb aquesta connexió, doncs ens dona unes perspectives de futur que crec jo són molt positives.
Hola, bon dia. Buenos días. Jo estic al Teatre Arriaga per fer aquestes coses. El Teatre Arriaga hem encarregat ja diverses òperes contemporànies. Creiem firmament en que això és forma part del futur del que ha de ser la nostra cultura, i aconseguir aquest trio fantàstic, el Liceu, l'Arriaga i el Festival de Pere de Dades, doncs és un gran ménage à trois. Quan l'Hèctor em va parlar d'orgia, bueno, amb l'Hèctor, com ell ha explicat, teníem una relació tenim una relació de bastants anys, ja?
10 anys.
I quan em va parlar d'orgia, o sigui, jo he sigut un gran fan de Pasolini, però ja fa molts anys que no el llegia ni veia les seves pel·lícules. el seu món m'havia influït molt, però jo crec que ja el tenia tan interioritzat que ja no hi pensava. Llavors, quan em va parlar l'Héctor, li vaig dir segur, vull dir, segur, anem a fer-ho. Deixa'm mirar el libretto, aviam com... No hi ha ni una sola paraula que sigui meva. Ho dic perquè m'ha passat alguna vegada que fent el Bamberg algú m'ha escridassat Vieito, tu música és una mierda. I bueno, el Bamberg, m'agrada molt la música del Bamberg. La meva no. I jo crec que Héctor ha creat una jo crec que és un dels seus millors treballs, no m'atreveixo a dir el millor perquè sí, no m'atreveixo a dir-ho, però té una força i una poesia, una bellesa extraordinària, la música i evidentment la paraula de Pasolini. El meu treball va ser entendre el que era la peça, que no és una peça només sobre la diversitat o sobre... No és només això, és una peça profundament, i si se'm permet usar la paraula, profundament humanista, que mostra el monstre, la bèstia, la mirada al mirall, quan un es mira al mirall i veu el monstre, que alguns poden portar dins, unes altres no, i segons, segurament tothom el té i a vegades apareix o no apareix. I en aquest cas, aquesta peça està molt relacionada també, d'alguna manera, amb tota l'última part de la pel·lícula, que no l'he tornat a veure perquè tampoc he estat amb els ànims de veure, de Salo, on i ens connecta amb una cosa que té a veure amb les cèl·lules humanes, amb les nostres cèl·lules i amb les estrelles, que és l'autodestrucció. Les estrelles també s'autodestrueixen, les cèl·lules també. I sabem que el caràcter de... Jo he parlat amb algú que coneixia Pasolini, però bueno, sabem, hi ha un llibre publicat, us diré el nom perquè l'he oblidat, però és per un escriptor català, un gran llibre, una bona biografia, es diu El profeta d'aquest segle, algo així, el tinc aquí, bueno, el tinc aquí al telèfon. I Pasolini, sabem de Pasolini que tenia, després de la seva època de la trilogia de l'amor, tenia tendències francament autodestructives amb les que d'alguna manera tots ens podem sentir identificats. I el meu treball ha consistit en això, intentar entendre això i deixar-me portar per la música d'Héctor, que després del Tour de Force de Le Bien Veillant, que es podrà veure a Berlín, i això serà un repte important pel públic alemany. Uh, puc dir és l'altre dia vaig assajar a l'escenari del Liceu, vaig trobar a faltar la Cesca, però per lo demés vaig ser molt feliç. Va ser un assaig preciós. Vaig abraçar tots els tècnics que coneixia de fa molts anys. I poca cosa més. Que estic... Òbviament, no, això... Els Guinness Tundite és una... Evidentment, els tres cantants són extraordinaris, però els Guinness Tundite és una cosa... És un artista... Els tres cantants són artistes. Hi ha cantants i hi ha artistes. I en aquest sentit estem treballant amb artistes. Artista en el sentit de que són capaços de projectar les seves fantasies interiors, els seus somnis interiors i de deixar-los fluir. I deixar-los aparèixer fins i tot a vegades sense saber que ho estan fent. Que és el treball més complicat. I estic molt content content del resultat. Jo soc una persona bastant autocrítica, puc dir, hòstia, això no m'ha sortit tan bé o no, però jo estic molt content de com de Pierre com fa sonar l'orquestra i òbviament de la música d'Héctor, com ja he dit. I molt content de tot el procés de treball al teatre Arriaga, que, bueno, la setmana que ve fem una bilbainada, que no és la Gavarra, sinó que és Rudi Estefan, con Diesta Menchen, primera vegada a l'estat espanyol, producció d'Amsterdam, i que torna a Amsterdam immediatament després de la temporada que ve. Torna després de Bilbao, torna a Amsterdam un altre cop. O sigui que estic... Això em posa molt, molt content, i molt content estar aquí al Liceu amb aquesta peça. Agrair al Liceu, al Perelada, l'aposta per això, perquè aquesta obra... S'ha parlat, algú ha parlat de llegat. Jo no crec en la posteritat, ni en coses d'aquestes, no hi crec. I menys quan vaig veure, a vegades passejant per Berlín, veia Rosa Luxemburg, Strasse, i veig les cagades de les palomes, dels coloms, a sobre d'això, i penso, no hi crec gens en la posteritat, però sí que crec en el llegat d'alguns artistes, i això serà un llegat de l'Héctor. Perquè aquesta peça, quan la facin altres directors o la facin altres cases, es convertirà en un clàssic amb el temps.
Vale,
moltes gràcies. Moltes gràcies, eskerrik asko. Merci beaucoup.
Un parell de preguntes. En el Calixto, si ens pots explicar com va ser dolorós aquest procés de destilar, sense canviar els textos, tota l'obra de Pasolini, però convertida en un llibret.
No, tallar i això no, per mi no em resulta molt, molt, no va ser molt dolorós. El que va ser és que no l'entenia bé. Pasolini va intentava fer teatre de la paraula, hòstia, la veritat, que vamos, un popurri italià, teatre de la paraula, i va intentar fer això, però no va quedar content. Ell no va quedar content, i podeu escoltar la gravació que ho fa ell mateix, llegeix l'obra i... Bueno, la van representar. Llavors, no es va interessar molt pel teatre. No va... Llavors, el meu treball va... el que em va costar molt, perquè vaig fer tallar i ho vaig fer tres vegades diferents, perquè em confonia el tema de la diversitat, un home que està casat, que és homosexual i tot això, però pensava, bueno, això tampoc em sembla que sigui... No està parlant d'això exactament, està parlant d'això i està parlant de moltes més coses, està parlant de coses molt més profundes. Em podria apuntar a la moda i situar-ho això, però no és el tema. El tema està parlant d'algo més profund, de les arrels del mal, del monstre que portem a dins, d'una actitud feixista en una cuina quan algú colpeja brutalment a una dona o una dona colpeja brutalment a un fill. Això són actituds feixistes. I permeteu-me, perquè no m'agrada fer servir aquestes paraules, perquè feixisme jo l'associo amb un moviment polític italià lligat amb el futurisme, o sigui, no m'agrada treure-ho de context, però permeteu-me que faci aquesta petita paral·lelisme, no? I aquest desig, entendre aquest desig d'autodestrucció, d'anar sota un pont i prendre el risc d'anar amb qualsevol que et pot fer mal. I quan vaig començar a entendre això, que aquesta peça estava parlant d'aquestes coses més profundes, llavors vaig poder entrar en la peça i començar a tallar, a sintetitzar. I hi ha peces que, com Lulu de Wedekind, que és millor l'òpera que l'obra de Wedekind. És molt millor, els dos actes, els dos primers actes, la Lulu, el tercer no, perquè no és d'Alban Berg, és d'un alumne, i això és impossible reproduir-ho. El Boisek d'Alban Berg o la Salomé són peces perfectes. Jo no sé si això és una peça perfecta, però si assembla el que ha fet l'Hèctor, si assembla a una peça que és rodona, on tot lliga, i m'imagino també no m'imagino, o sigui, per la complicitat sense paraules entre ell i jo i el Pierre. Dic sense paraules perquè primer venen les imatges i després venen les paraules.
Sí. Bueno, el que diu el Calixto és absolutament veritat, que de parlar-nos no hem parlat excessivament. Què farem aquí, què farem allà? És més aviat una actitud de treball, de sí que hem treballat. I també cal dir la Urrina Stundit i el Lee Melrose, que van estrenar l'obra, i la Yore Martínez també, els tres cantants... I el Christian Middel aquí ha fet un treball prodigiós, inimaginable, vull dir, que ha fet aquest baríton, que ja m'havia cantat una obra anterior, però no, jo crec que no ho pot fer pràcticament ningú al món, a prendre's el paper, perquè vam tenir l'anul·lació del baríton que estava previst per un problema pulmonar, és a dir, el pobre home no ha pogut venir, i en un mes i mig s'ha pres un paper de 50 minuts, tremendo, i el fa fabulós. Però jo, quan vaig compondre, de fet, va ser arrel de veure l'Àngel de Foc de Prokofiev, que el Calixto va posar en escena a Zúric, i ja després ha viatjat per tot el món, i allà ens vam trobar després amb l'Urrina i el Lee, i va ser fabulós. Hi havia una química... Cal dir que aquests cantants, jo crec que són la quinta essència de l'ésser humà, no? Amb la seva veu no és que facin, ara parlen més, ara fan més cantar líric, és que totes les inflexions que hi ha en cada paraula, en cada fonema, en cada mirada també, això està al cor de la partitura d'Orgia, no? Que és un llenguatge que no podem dir que és un quasi recitatiu, és una melodia que segueix sinuosament les paraules de Pasolini, absolutament inspirada per la manera de fer d'Urrine, i Lee en el moment, no puc citar el Christian perquè no hi era el moment que vaig compondre, no? Però podria fer-ho perfectament, els tres. Vaja, que això, aquesta química està, no? I sí que vaig parlar amb ells de tant en tant, una videoconferència, tal, jo estava a Roma, però sabia per qui escrivia i la responsabilitat també de per qui escrius, no? I això et fa tirar cap a dalt, et fa... Quan escrius per algú com l'Urrine saps que ho has de fer molt bé, perquè si no, vaja, és inimaginable donar-li una partitura que no estigui a la seva alçada, no? I no sé, ha estat un procés per mi interessantíssim, i quan vaig rebre tot el llibret que em va enviar el Calixto vaig dir, ostres, tu, jo també vaig fer la meva versió per curiositat, per dir, a veure si coincidim, puc dir que vam coincidir un 60% 70 més o menys, però el Calixto va realment essencialitzar les coses d'una manera que jo mai, jo no sóc creador teatral, vull dir, jo sóc compositor, no? I mai hagués arribat pel meu compte, no? I aquí hi havia l'interès per mi d'aquest projecte entrecreuat, no? És complexíssim, Orgia, és una peça, això, que parla, en el fons parla de lo fràgils que som els humans, no? I de lo bonic que és l'existència i lo terrible a la vegada, no? I després amb el Pierre, treballar amb el Pierre, ha estat formidable, és una pura geologia, és a dir, és un, realment jo crec que és un gran director d'òpera en aquest sentit, perquè és geòleg, sap com estructurar les capes, sap com construir paisatges que són terra, no? Que pots tocar ground, i sobre el qual les veus poden sobrevolar com si volessin la Toscana, això, com si...
Ground, què és ground?
Ground, com és terra, terreny, no?
Que també fas pupurri, eh?
Sí, al final, més que poliglotes, som alingües, no?
No, a vegades tenim converses que fem vamos, un puchi-puchi que barregem el francès d'Alemany, estem allà, que
sí,
diem...
És que clar...
De veritat, et miro i penso, hòstia, no sé
en què parlem.
Ce qui est intéressant, c'est vrai que moi qui viens de la musique de chambre, au départ, comme violoniste, je fais beaucoup de quatuors. Ce que disait Calixto et ce que reprend Hector, c'est que finalement, on se disait toujours, quand on commence dans une répétition, devoir beaucoup s'expliquer ou parler, quelque chose peut-être va pas. Et là, c'était quelque chose de très fluide, où la communication est intime. Je veux dire, que ce soit avec les chanteurs, et je ressens la même chose dans mon travail de chef d'orchestre, parce que je ne fais qu'inviter les musiciens de l'orchestre à écouter, en fait, à s'écouter pour comprendre et à écouter les voix importantes, à écouter les chanteurs. Et finalement, tout ça s'est fait d'une façon très naturelle et on se comprenait tout de suite. Et ça, dans ce trio ici et ensuite plus largement avec tout, bien entendu, les chanteurs et l'orchestre, c'est ça que j'ai ressenti comme une musique de chambre qui se passe à merveille naturellement. Et ça, c'est bon signe en général.
Cal afegir una coseta en relació al Pierre. Ah, sí, sí, i tant, clar, per mi no.
Jo que vinc del món de la música de cambra, sempre penso que quan un comença a assajar i ha de parlar de moltes coses, això vol dir que en realitat comencen els problemes, no? I aquí ha estat el contrari, ha estat tot molt fluid, sense necessitat doncs, de gaire comentari ni de gaire parlar-ne, ni amb ells dos, ni tampoc amb els cantants. I jo quan faig aquesta mena d'òperes, el que faig és convidar els músics a escoltar, i crec que ha estat facilíssim doncs, trobar una comunicació fluida entre tots tres, i també, com dic, amb els cantants i amb l'orquestra, no? I crec que, en certa manera, això fa que sigui molt similar a com es treballa amb la música de cambra.
Només volia dir que, en relació al Pierre, que és un director absolutament exquisit, on tot està allà, quan veus la seva partitura, Veus que apenes apunta el llapis algunes coses, però apenes no hi ha cap color, hi ha partitures de directors plenes de colors, tot marcat, i dius, però Pierre, però com tu fas? Com pots recordar tot això? I diu, no, tot ho té al cap. Realment és algú que absorbeix la partitura en el profundament i que no necessita apuntar excessivament la... I això és algo únic, no ho he vist mai, és a dir, no ho he vist amb ningú, això. Sí, és curiós. Vaya.
Apuntaré una cosa, que si no la dic bé, John, me corriges? Perquè jo no sóc expert en això, però és, aquesta és una producció 100% sostenible, es diu?
Sostenible.
100% reconeguda per el Green Book que ha visitat Bilbao ara fa unes setmanes, i per la ETC, la European Theatre Convention, és prova piloto, no piloto, prova de que es pot fer una escenografia i una producció, es diu sostenible, no? No l'estic cagant, no? Ah, vale, 100%. No, és més econòmic.
Té un preu, però menys alt.
Sí. Menys alt, perquè, de fet, és una tendència que ja tenim gent i amb els teatres, ja la tenim, en molts teatres, m'imagino que aquí també... I el Teatre Riaga no ha costat gaire, ja anàvem a fer-ho així, però ha servit de model, serveix de model per la i ETC, no? European Theatre Convention, de la que el Teatre Riaga forma part. I m'agradaria només dir que els teatres públics tenim l'obligació de fer aquestes coses. No es fan sempre. No parlo només de l'Estat espanyol, parlo de moltes coses. És més fàcil fer altres coses. I amb això sí que ja no parlo del teatre, que ja parlo pel Liceu, per l'Elada, parlo. S'ha de ser valent. I el Víctor ho és. Llavors, s'ha de ser valent artísticament perquè no, com dic sempre, això els dic als cantants, això és una òpera, no una operació. Llavors, s'ha de ser valent, s'ha de deixar de pensar tant en percentatges d'ocupació i coses d'aquestes, i s'ha de ser valent. Llavors, felicitats, my friends.
Sí, tenia una pregunta per l'Héctor. Héctor, no sé si és que amb el teu vessant operístic t'estàs especialitzant en l'atrocitat. No sé si en el futur hi haurà alguna altra temàtica que t'interessa.
Jo crec que m'hi he trobat de manera natural, no és que ho hagi buscat, però és que és una part de tots nosaltres que no podem evitar, i justament en Orgia no hi ha només atrocitat, hi ha tendresa, hi ha bellesa. Els moments que aquesta parella de professors íntimament a l'habitació s'expliquen el passat de les seves famílies, els camps que arribaven de blat, que arribaven fins a les ciutats, les costes mediterrànies, i hi ha molta tendresa. No? És impossible percebre l'ésser humà com només una cosa, com només un ésser d'amor i de tendresa. Això és una religió, diguem. L'ésser humà, malauradament, des que ens van separar els ximpanzés, en tot cas, els goril·les sembla que són més pacífics, però tenim alguna cosa realment, realment complicat a dintre, no? On la violència s'exerceix fins al genocidi, que diríem és la forma màxima de violència social, no? I tot això m'interessa, però no per... L'Evian Veillant, doncs, va ser una proposta del Calixto, amb la Bielkant. Orgia era una idea, Wilde, Händel, Klaus, vull dir, no sé, ara he fet justícia amb Milo Rau al Congo, he viatjat al Congo, he vist allà, sí que he vist atrocitats, però hi ha una bellesa en la música tradicional katanguesa que és increïble, també. No sé, bellesa i horror són les dues cares de la mateixa moneda. Si en traiem una, l'altra es cau per ella mateixa, és a dir, i esdevé llavors fake, una cosa religiosa, una creença absurda sobre el que no som, precisament. Conèixer justament la cara violenta de l'ésser humà pot ajudar d'alguna manera a resoldre certs problemes. És a dir, per conèixer bé el feixisme, és a dir, per evitar un nou, diguem, holocaust, un nou genocidi, el que hem de fer és conèixer molt bé com es van perpetrar els que s'han perpetrat i el que encara continuen avui en dia. No sé, en aquest sentit, jo m'identifico completament amb la visió, per exemple, d'un Calixto sobre l'ésser humà i sí, hi ha les dues coses. I la veu lírica ja dona una bellesa impressionant, és a dir, tenim aquesta bellesa, però posada en contextos reals, de cada dia a la tele veiem notícies tremendes, no podem anar a casa després tranquil·lament i dir, uf, ja, no, és a dir, no sé si és això el que...
Bueno, el germà de Pasolini el van afusellar els comunistes.
Sí, els stalinistes... I Pasolini es va fer cua del Partit Comunista i el van expulsar després, sí. Per homosexual i per certs... Bueno, temàtiques. És a dir, Pasolini és interessant com es contradiu sovint ell mateix, com és algú que no té una cara maniquea, que el perill és d'esdevenir éssers excessivament maniqueus o amb ideologies molt fixades. A mi la paraula ideologia de vegades em fa una mica de por, no? És humanisme, no? Ho ha dit el Calixto. Jo crec que amb el programa del Liceu del Víctor, on totes les arts al final s'uneixen, és un tipus d'humanisme que crec que ens fa molta falta, no? Hi ha el Festival de Peralada, evidentment, que fan possible això, no?
La teva música està plena de bellesa.
Gràcies.
Sí, jo volia demanar-li al Pierre, parlant de la partitura, abans el lector deia que és una mena de recull des de Schoenberg fins aquí, però incorporant tots aquests timbres, no? Molt del segle XX i XXI. Si ens poguessis fer una mica un petit anàlisi, gairebé instrumental, si vols, no sé.
En fait, le fait justement de la construction de ce langage, vous allez voir, ne serait-ce que dans l'instrumentation, il y a un archilute, la harpe et l'archilute. Et c'est vrai que, notamment, il y a une partie centrale de l'œuvre. Quand on parle de beauté, il y a une sarabande que Hector va utiliser et qui est vraiment une... Comment dire, on sent toute cette inspiration aussi de la musique ancienne, tout simplement. Et le fait d'avoir ce mélange des timbres avec des instrumentations, il a une écriture pour les, j'allais dire, pour l'orchestre, qui avec des modes de jeu, comme il disait tout à l'heure, aussi qui ont été inspirés de son éducation musicale. Donc des modes de jeu parfois qui donnent des couleurs instrumentales au violon inattendues. Ou au bois, les façons de faire des smorzando, des choses tout à fait spécifiques dans l'articulation. Et ensuite, tout d'un coup, des couleurs magiques, comme un regard du passé, pour mieux, finalement, comprendre notre présence. C'est comme ça que je vois toujours son travail, c'est-à-dire non pas l'utilisation d'un langage du passé, un vrai langage moderne, mais avec cette culture du passé. Donc vous allez pouvoir entendre dans l'architecture de la pièce des couleurs qui sont inspirées de cette tradition, de cette grande tradition baroque jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Donc c'est, pour moi, c'est ça, cette grande force dans ce langage. Et quand on voit justement la question, il parlait tout à l'heure de Puccini. Et c'est vrai que souvent on se pose la question, ça a été un grand challenge, j'imagine, pour les maisons d'opéra aussi, dans l'opéra contemporain, parce que parfois les compositeurs, avec le langage explosé, ne savent plus comment traiter la voix. Et il y a une espèce de difficulté aussi dans la façon de trouver cette dramaturgie. Et lui arrive à nous donner, avec ce sens complètement lyrique, en fait. On a un opéra extrêmement lyrique, avec tout d'un coup de la poésie, c'est marrant parce que le sujet, la question juste avant sur ces sujets terribles d'Hector, en fait, quand je dirige sa musique, c'est d'une... On est sans arrêt effectivement confronté à nous-mêmes, c'est-à-dire ce côté sombre et violent, et tout d'un coup cette grande pureté, cette poésie qui nous anime. Donc ça, c'est dans le langage et ça fait partie de cette culture musicale. C'est quelqu'un qui ne rejette pas le passé, qui intègre le passé dans une vraie modernité. Ça, c'est, je pense, sa grande réussite, sa grande force.
Liaut.
Sarabanda.
En la construcció del llenguatge, precisament, la instrumentació inclou elements com l'arxillaüt o la sarabanda que utilitza l'Hèctor en aquesta música per donar-li un element de música antiga, i si vols després t'ho corregir, sisplau, fes-ho endavant. Però barreja molts timbres i crec que en aquesta escriptura per a l'orquestra, doncs, ell ja indica, en certa manera, la manera de tocar, però tot aquest resultat és el fruit de tota la seva educació musical passada, no només és la música moderna.
I que... juste pour compléter ça, comme parfois l'impression d'avoir... il a travaillé aussi bien sûr à l'IRCAM, comme parfois l'utilisation de certaines sonorités sur les instruments, comme de l'électronique qui viendrait... mais sur des instruments tout à fait acoustiques. Donc ça aussi, c'est une chose très intéressante.
I ell que va treballar a l'IRCAM, si em permeteu fer aquest apunt, doncs utilitza la sonoritat d'una manera molt, molt especial, perquè amb instruments com aquests aporta també alguns matisos com electrònics, i això fa que la música sigui francament molt interessant. Com deia, per exemple, amb el violó, doncs, fent aquest llenguatge d'esforzando, tot això li permet treure uns colors realment molt màgics en aquesta música, aportant una mirada del passat, però amb un coneixement perfectament contemporani i molt modern. No, no és que utilitzi el llenguatge del passat, sinó que utilitza el llenguatge modern amb tota la cultura passada acumulada en aquest llenguatge. També diria una mica que dins l'arquitectura de la peça apareixen molts colors que estan inspirats en la tradició barroca, i d'aquí ve en gran mesura la força d'aquest llenguatge de l'Hèctor. Abans s'ha esmentat Puccini, doncs justament un gran repte per a les cases d'òpera, per als teatres d'òpera, és aconseguir que els compositors que utilitzen aquests llenguatges tan explosius sàpiguen tractar també les veus, perquè no sempre és el cas, és francament molt difícil. I l'Hèctor té aquesta capacitat, té aquest sentit de la lírica, perquè això és una obra perfectament lírica, plena, a vessar de poesia, no? I quan jo dirigeixo la música de l'Hèctor, veig perfectament, i contestant a la pregunta que s'ha fet abans sobre la seva cosa angoixant, veig perfectament com s'enfronten aquest costat més violent, més fosc, amb la bellesa. Una bellesa, doncs, sublim, que integra perfectament el passat i que no rebutja en absolut la història de la música passada.
Si vols afegir alguna
cosa. Està perfecte.
Una pregunta pràctica. Calixto, el que veiem és una cambra, però podria ser perfectament una tenda de mobles, no? Perquè hi ha tot el repertori.
No, és una instal·lació és una instal·lació d'una casa de la instal·lació de vida, de la vida. De la vida, no m'agrada dir burgesa perquè és una paraula també que la trobo antiga, d'una família de classe mitja alta. És una instal·lació. És una... Sí, és una instal·lació. Els elements estan col·locats de manera matemàtica i estan tots en el mateix espai. És com un museu. Podries entrar i veure un museu i posar i col·locar les imatges que vulguis. Per això està... Bueno, jo ho deixo obert, que cadascú, quan entra a un museu, a una sala de museu, vida de família, de classe mitja alta, en una ciutat, Roma, Barcelona, Madrid, d'una família tradicional. Tot el que més és interpretable.
Ai, perdó. Tenim unes preguntes online de la periodista Marta Cervera. Per l'Héctor, que em diu quina ha estat la part més difícil a l'hora de composar aquesta música. I pel Calixto, dues preguntes que em diu per quan una òpera on el llibret no sigui d'algú ja existent i que ja portes dues temporades amb produccions que no havien vist al Liceu, si seguirà aquesta dinàmica de portar produccions aquí al teatre noves.
Va dir que el més difícil de compondre l'orge... Bé, el més difícil potser va ser començar l'òpera, perquè és un projecte que he somiat tants anys que un cop tenia el llibret dic, ostres, quan començava a escriure no em semblava res prou bo, no? Vaig estripar molts papers, volia donar-li alguna cosa molt especial, estava a Roma, no sé, de vegades quan et prepares molt arriba el moment precís de posar la primera nota i no sé, per mi l'ethos era molt fort on vivia, l'espai on vivia Roma, l'italià, la llum, i trobar l'energia meva només la vaig trobar dibuixant als museus, al Palazzo Altemps Massimo, davant dels torsos aquests del Galata Suicida, per exemple. Només allà vaig trobar la força xamànica una mica per després anar a l'estudi de composició caminant a 20 minuts i poder compondre orge. Si no, això va ser el que recordo més angoixant, no? Després l'orquestació, tot el que és la partitura orquestal, primer vaig fer piano-veus, perquè així els cantants van poder tenir ràpidament. La vaig fer de bojos, treballant 15 hores al dia, amb una mena també de bucle de treball, però el més difícil va ser el principi. Em vaig haver d'alimentar de les escultures gregues, romanes, per poder pujar, no sé, entrar en un estat de trance, no? Per poder fer l'obra, no? Si no, no tenia l'energia per abordar aquest text, no?
No me recordo de les preguntes, perdona.
Que per quan una òpera contemporània que no parteixi ja d'alguna cosa escrita i si seguirem veient produccions aquí teves al Liceu.
No. És que no entenc la pregunta de com ho diu una cosa no escrita.
És a dir, suposo un llibret que
un
no
llibret
està escrit.
Un llibret que no està
escrit. Però s'haurà d'haver escrit quan algú ho haurà de fer.
Bueno, però que no parteixi d'alguna cosa ja feta.
D'una novel·la?
Sí, d'una novel·la. O sigui que sigui totalment nou.
A Vilde ho vam fer. Vilde...
Hòstia, ara m'he quedat... Hòstia. No sé, és que... No, aviam, que la pregunta potser està ben feta, però jo no l'acabo de...
L'Àngel Exterminador Buñuel... Bueno...
L'Àngel Exterminador l'acabo de fer a París, amb el Tomàs Hades, però...
Sí, parteix de Buñuel...
Parteix de Buñuel, però...
Vilde sí que era un llibret nou.
Sí, de Henry Claus.
I en veiem parteix
de... No, de la novel·la. De la novel·la.
El llibret era nou, suposo que es refereix a algo completament inventat que no existeixi ni novel·la ni pel·lícula ni...
Però algo
s'haurà arriba quan arriba, no?
Algo s'haurà d'escriure o algo s'haurà de posar, no? Bueno, pues que sí, que algo haurem de fer. No sé, digue-li a la Marta que això, que records i que algo haurem de fer. Que ja m'ho explicarà bé i que dona-li molts records de part meva. No sé, m'he quedat així en fals, ho sento, eh? No, ho sento, no sé què dir.
No, el que no podia dir la Marta, que és diferent, és una peça que tots incorporant, públic tu, un compositor, tots incorporant el nostre, de fer una peça de bell nou.
Vols dir d'un paper en blanc?
Un paper en blanc. semblant, però a veure, que no t'estic dient a tu que facis el llibret, sinó que parteix d'un llibret nou, no?
Sí, però jo em sembla que ja n'he fet, ja d'aquestes.
Vilda era això, eh?
I ella
pregunta
si en els propers...
Sí, clar, sí. Lucía, que està asseguda allà, dirigeix una òpera, dirigeix una òpera s'atorgaran, que va partir d'un paper en blanc, i Kirmen Uribe va escriure sobre un tema, i la dirigeix, no sé quan és exactament, hauria de saber-ho, però bueno, Lucía, quan és? Vale, o sigui, és que no recordo. I això era a partir d'un paper en blanc.
I què dius dels projectes futurs amb el Liceu? Que també pregunta la Marta.
Ah, la Marta també pregunta això?
També
pregunta. Bueno, amb el Víctor m'uneix molta complicitat, llavors... això de, amb el Víctor endavant i el Liceu i amb l'Oriol igual, vull dir que m'uneix molta complicitat i aviam somio en català, vaig aprendre a estimar en català. La primera vegada que vaig dir amb algú vaig dir t'estimo, ho vaig dir en català, vull dir, no sé, però suposo que sí, que hi haurà més projectes.
N'hi ha de previstos i la llista és bastant important. La setmana vinent, si tenim paciència, ja no serem una. De fet, que és la que ens portarà el Calixto la temporada vinent, la 24-25, però jo crec que tenim coses interessants amb una certa cadència que ara ens portaria, jo crec, que fins a la 28-29, vull dir, o fins i tot més. Vull dir que hi ha converses molt boniques de projectes il·lusionants que han vingut de les dues bandes. Per tant, jo crec que està més que garantit que Calixto estarà al Liceu i que, d'alguna manera, en el viatge que procurem en les temporades ens situem en moltes temperatures diferents, però tenir el Calixto és la garantia d'una reflexió profunda sempre, en qualsevol peça que ell vulgui presentar. Per tant, és un símptoma d'una normalitat en el teatre, voler reflexionar en majúscules, sempre deixar un espai, també, òbviament, per la fragilitat de l'entreteniment, però, d'altra banda, també per pensar en majúscules al costat de Calixto.
Pensarem en majúscules 2 dies, només. Hi havia por? O perquè, no sé, aquest tàndem... Dona per a més, no?
Sí, de fet, a veure, són 2.300 localitats, ara mateix estarem rondant el 60%. Jo crec que l'esforç del teatre no es mesura en cadires plenes, diguem, no? Jo crec que és el risc i l'aposta decidida per aquest tàndem, perquè tingui una continuïtat, perquè tant per Alada, que va ser el visionari, diguem, en l'aposta, diguem, per aquest títol, igual que l'Arriada, i de forma decidida ajudem en aquesta història d'amor per acompanyar-la i que hi hagin altres ocasions de poder-la tenir, però jo crec que estem més que satisfets de tenir Òrgia sobre l'escenari del Gran Teatre del Liceu com una mostra de normalitat en la nova creació. Passem per Turandots, per Carmens, no? que ens ajuden a... precisament a completar aquest dibuix i a poder pagar operacions de major risc com aquesta.
Bé, i això no vol dir que no pugui tornar, que no puguis tornar a fer d'aquí 4 anys.
Sí, completament.
Perquè això entra dins d'un repertori.
Sí, total.
Sí, jo tenia una pregunta per l'Héctor. Et volia preguntar com és que feia tant temps que volies fer Orgia, que t'atreia o que feia tants anys que... Això, que la part
d'aquí. Sí, era... Em va treure, la vaig llegir... Sí, perdó. La vaig llegir, primer traduït al castellà, i hi ha molt bones traduccions també al català, per a Puerto, les Narcís Comadira, i em va treure molt perquè la Bienal de Múnich m'havien fet un encàrrec d'òpera, i estava buscant temes, hòstia, a veure Pasolini, i paf! I la vaig proposar a la Bienal, els hi va encantar, però no hi havia manera de contactar amb la Graziella Chiarcossi, que ara vaig poder contactar a Roma i tot, i en qüestió de drets, llavors vaig passar a un altre tema. Gràcies a això vaig conèixer la Marine Diay, l'escriptora francesa, Premi Goncourt, i hem fet dues òperes amb la Marie, i ha estat interessantíssim, i ara, jo què sé, és una escriptora que adoro absolutament, però va, la vida és això, anar donant toms. És per això que Orge me la vaig guardar al cap i vaig pregar perquè ningú la fes abans que jo, no? I no, curiosament, ningú s'hi ha interessat. Sí. Si les coses van i tornen, eh? És com un bucle. Així tinc uns 10 idees al cap que no s'han fet, però que... Sí, sí, coses que t'interessen, que...
Sí, Orgi encara no té data en el plàning de Peralada, però la tindrà. I per tant... Exacte, sí.
A tu també, eh? In the future.
Lingüe.
Al final no parles bé, res. O sigui... Sí, sí.
Molt bé. Pues molt bé, gràcies a tothom. Bon dia.
Gràcies.
T'escric.
Perfecte.
T'escric que...
Vale.
¿Eh? No, no puedo. No puedo. El lector. Bueno, pues yo no soy. No, yo no soy que eso es ella.
Vaig a l'executiva volant. La Pierre.
Je l'ai invité à venir chez nous, à nous connaître et tout ça, parce que sa femme, elle parle catalan, devrait savoir et tout ça. Mais c'est institutionnel.
Mon grand-père, il est de Ria, qui est le village qui est collé à Prague.
Ah, si.
Il est mort et enterré, donc toute la famille, ma mère est de là. Donc après, on est partis et tous. Et donc c'est pour ça qu'ils m'ont proposé, j'ai dit, allez, on va faire de ce lieu.
Je ne sais pas si j'ai ton téléphone.
On va se donner, on va...
Pierre,
on se voit plus tard, génial, vraiment.
L'autodestrucció, el monstre que portem dins, seria com per mi l'essència del que ha dit el Calixto. Bueno, Héctor, cuéntanos un poco... ¿Dónde surge, dónde está esta semilla de Orgia en ti? Es algo que has perseguido durante tiempo, nos decías, costaba conseguir los derechos. Cuéntanos un poco cómo fue todo.
Sí, sí, Orgia la leí justamente en español hace el año 11 para un encargo de la Bienal de Múnich, de ópera, y me fascinó desde el primer momento. Era como algo oscuro que te toma por dentro y no te deja, ¿no? Luego... La obra de Pasolini ya la conocía un poco, pero a partir de ahí la conocí mucho más. Pero no fue inmediato obtener los derechos de esta ópera, ¿no? Gracias a no tenerlos también tuve la posibilidad de conocer a Marine Diay, una grandísima escritora francesa, y con la que hicimos dos óperas, una para Múnich y la otra para París, ¿no?
pero bueno, Orcha se quedó allí. Hablé con todos ellos, con todos los escritores con los que he trabajado, he hablado de Orcha y todos están absolutamente fascinados. Mindy, I. Handel, Klaus, después Fisto Mwanza, también Milo Rau. Y claro, Calixto lo tenía ya en mente desde el principio y al haber trabajado con él dos óperas más, Wilde y Le Bienveillant, pues Orcha ha sido como algo natural, ¿no? A partir de la propuesta de Oriol Aguilar, que vino en el año 19, una ópera, a ver, ¿qué me propones? Y directamente volví a proponer Orcha y esta vez sí que funcionó. La presenté a la Villa Medici, lo que antes era el Premio de Roma, se lo dieron y dieron la residencia en la Villa y pude vivir un año en Roma para componer Orcha. Y Calixto hizo el libreto, es decir, seleccionó las partes del texto de Pasolini que componen el libreto. Entonces, es esto genial para mí, tener su visión incluso a través del texto, ¿no?, que pongo en música, no solo a través de la puesta en escena, pero también como de alguna manera como coautor. Y aquí es donde ha sido fundamental porque ha reducido mucho el texto, pero lo ha esencializado y le ha dado toda su fuerza dramática, ¿no? Todo su poder expresivo, respetando el prólogo y los 6 episodios del original. Es decir, un gran respeto por Pasolini.
Lejos de la dureza de lo que vemos en escena, nos decías que el significado y el telón de fondo, la raíz, lo que nos cuenta en el fondo esta ópera, es algo mucho más bonito que esto, ¿no? De la fragilidad del ser humano, de cómo necesitamos encubrirnos, ponernos estas fundas de plástico.
Sí. Esto es un poco así, la neurosis humana, ¿no? Pero sí que es verdad que Pasolini va mucho más allá que retratar la brutalidad, incluso en películas como Saló, ¿eh? Es decir, pero Saló es, digamos, más inequívocamente un retrato del fascismo, ¿no? En Orcha hay las dos caras de la moneda, ¿no? La regresión, digamos, a un pasado preindustrial, atávico, que hace esta pareja de profesores en su habitación, en su dormitorio. Y con esto es una evocación de un pasado donde la humanidad vivía en connivencia absoluta con la naturaleza, comían lo que cultivaban, vivían en armonía con ellos mismos, con la lengua incluso. Orcha es una tragedia del lenguaje también. Expresa Pasolini la imposibilidad de expresar con el lenguaje actual la verdad que hay detrás del individuo, ¿no? Y la necesidad de buscar un nuevo lenguaje para ello, ¿no? Esto es fundamental en Orcha, ¿no? Entonces esto se combina con los pasajes, digamos, de tortura sadomasoquista, de relación violenta de esta pareja y los actos de homicidio. La mujer es una especie de Medea que no actúa por venganza, a diferencia de Medea contra Jasón, pero actúa por desesperación. La mujer se suicida y mata antes a sus dos hijos, ¿no? Esto lo canta justo sobre una zarabanda. Es decir, en ópera a veces, para expresar el máximo horror y la máxima incomprensión, que crea horror en el público justamente cuando no comprendes algo, ¿no? Un acto cuando realmente se hace incomprensible. A veces en música funciona muy bien sobre la máxima ternura musical, sobre justamente la ternura que también puede sentir esta madre por sus hijos, por su marido, se convierte en horror, ¿no? Y luego el marido se suicida vestido de hombre, de mujer, para acusar a la sociedad, digamos, de no haber permitido su autenticidad en tanto que homosexual. Esto sí que es verdad, que puede quedar un poco más situado en una época en que en nuestros países la homosexualidad está completamente denostada, masacrada de alguna manera, aún hoy en gran parte del mundo lo está, es decir. Pero claro, en los años 60 era extremo, ¿no? En Occidente. Y sí, hay las dos cosas, ¿no?, que pasan al mismo tiempo en Orcha Y luego ahí esta poesía increíble de la lengua de Pasolini, que es un prodigio, es el italiano más rutilante, más precioso, más y te pides después, pero tanta belleza y tanto horror a la vez, ¿no? Esto es la pregunta que te queda después de leer o de ver Orcia, ¿no? Y en este sentido el canto lírico, operístico, puede añadir aún más belleza, ¿no? La voz de ópera es la voz más plena, imaginable, la voz que sale de más adentro y que llega más lejos gracias a la proyección máxima de la fisiología del canto operístico, ¿no? Entonces, claro, uno, no sé, para mí la ópera que vi en Orcia era justamente esto, cómo con la voz lírica se puede cantar tanta verdad y tanta dificultad de llevar una existencia pacífica, auténtica, tierna, ¿no? La ternura, que en el fondo nos define en tanto que seres humanos y que paradoxalmente paradójicamente nos falta en tanto que seres humanos también. La vemos en muchos animales y a veces nos decimos, mira, fíjate, justo lo que no hemos sabido. Entonces, Orcia te pone contra las cuerdas, de alguna manera, en tanto que espectador, en tanto que lector, ¿no? En tanto que oyente. Es una obra donde Pasolini te toma por la solapa, ¡baf!, y no te suelta, casi te toma por el cuello, ¿no? Y te pone contra tus propias cuerdas. Es algo que no puedo escapar. La he frecuentado años, el 11, el 13, el 15, y cada vez ¡puf!, me ha arrastrado, ¿no? Hasta, no sé. Hay gente, supongo, que le llega más, que le llega menos, a cada uno le llega distintamente. A mí, en particular, Pasolini y esta obra, su lenguaje me deja absolutamente arrollado, ¿no? Y el sueño de hacer una ópera al final pues es algo que no se puede describir, es una experiencia de vida, ¿no? De una experiencia de... Fui a Roma a vivir en la Villa Medici con mi mujer Inma, que es pianista, mi hijo Marc, y allí llevamos